Bon dia. Després de 88 anys, la façana de l'església de Sant Esteve recupera una de les seves estàtues.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
És un dia, jo crec, històric, perquè no només es recupera una imatge, sinó que es recupera, per alguna manera, tota la iconografia de la façana i alhora, doncs, és una restitució històrica.
Acabem d'escoltar Carme Grau, membre de l'Associació d'Amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura. La figura de Sant Esteve ja està col·locada al centre de la façana principal de l'església de Sant Esteve, una figura que ha elaborat l'art cristià olotí, tot seguint el model que havia fet l'escultor olotí Joan Ferrés. L'Associació Amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura ha aconseguit aplegar els 19.000 euros que ha costat la imatge i ara ja treballen per poder col·locar algun dia les estàtues de Santa Sabina i Sant Valentí. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans toca repassar la resta d'actualitat d'aquest dimecres 3 de juliol de 2024 i, com sempre, ho fem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Les Planes d'Hostoles redueix gairebé 200.000 euros de deute. El consistori Garrotxí encara acumula un deute que supera el 1 milió d'euros. També ha reduït el període mig de pagament a proveïdors entre els 30 i 40 dies respecte als 230 que acumulava fa un any. L'aparcament del nou cap de Sant Miquel costarà 227.000 euros. Aquest és el pressupost que ha fet l'Ajuntament d'Olot, qui s'encarregarà d'executar-lo. L'empresa garrotxina especialitzada en energies renovables Voltaic ha comprat Terra Solari. Terra Solari era una empresa establerta a Barcelona. Amb aquesta absorció per part de Voltaic, l'empresa garrotxina s'obre més al mercat català. Una vintena de docents de tot Catalunya participen en la primera edició del coworking de Robolot per crear un pla de formació robòtica didàctica. L'objectiu d'aquest programa és poder compartir tots aquests coneixements arreu de centres escolars de Catalunya. L'Ajuntament de Santa Pau pretén posar més en valor el fesol fent una nova cartellera. Encara no hi ha una data fixa per a la inauguració de la cartelleria, ja que està vinculada al funcionament del carril bici, que de moment roman tancat indefinidament. En esports, la Unió Esportiva Olot impulsa una nova campanya de socis sota el lema Tornem amb tu. La campanya buscarà potenciar el públic jove per segon any consecutiu. En natació, el Club Natació Olot preveu la renovació de nous espais en els propers anys. El vicepresident esportiu del club, Joan Domènech, ha destacat la voluntat de millorar la piscina externa per infants, cobrir les pistes de pàdel o incorporar gespa artificial al camp de futbol. I tancarem l'informatiu en matèria cultural parlant del retorn del joc. S'ha comès un delicte a Can Trinxeria, amb una dinàmica semblant al Cluedo, diverteix a part d'educar. Aquesta edició inclou novetats com millores en l'estructura del joc i també en les dimensions del taulell.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El TSJ de Catalunya denega l'amnistia a un jove condemnat per atacar els Mossos durant els aldarulls de la Mercè del 2021. El tribunal diu que l'acte no va ser en el marc de mobilitzacions independentistes. Arrenca la campanya de vacunació massiva a bestiar oví i boví per frenar l'expansió de la malaltia de la llengua blava. De moment han arribat 200.000 dosis que aniran destinades a les ovelles i en 15 dies n'arribaran 600.000 més. Catalunya supera per primer cop els 2 milions de turistes estrangers en un mes de maig. La despesa es va elevar fins als 2.323 milions d'euros, un 8,3% més. El nombre de naixements cau un 3,9% al 2023 i ja és el més baix des de l'any 1995. Per primera vegada, un de cada tres nadons nascuts són de mare estrangera. En la pàgina internacional, la majoria d'alemanys i francesos consideren una mala idea l'adhesió d'Ucraïna a la Unió Europea. L'opinió contrasta amb la dels espanyols, on un 51% veuria l'entrada de forma positiva segons una enquesta. I almenys 121 morts per una estampida en un acte religiós al nord de l'Índia. Les víctimes assistien a un sermó pronunciat per un líder espiritual, exigent dels serveis secrets del govern. A l'apartat meteorològic, si bé aquest dimecres s'ha llevat amb un cel serè, a gran part del país poden aparèixer ja a les properes hores núvols baixos a la Catalunya central, especialment Costa Brava, Costa Central i Prelitoral fins al Penedès. Pot ploure feblement a l'àrea de Barcelona o el Maresme i pot haver precipitacions també minces que poden fer la guitza quan s'acosti ja entrada la tarda, especialment aquí a casa nostra, les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, al nord-est del país. A la tarda el temps serà assolellat i només cap al Pirineu Oriental creixerà algun núvol ben inofensiu i potser aïlladament caurà algun ruixat feble. Si bé les temperatures mínimes seran molt similars a les del dimarts, les màximes sí que pujaran lleugerament entre 1 i 3 graus a la meitat oest del país, inclòs el Pirineu. Les màximes més altes del dia s'acostaran als 34 graus. I de cara als propers dies, l'estabilitat en el temps serà pràcticament absoluta fins dissabte, quan s'haurà de veure si l'arribada d'una borrasca ens afectarà o passarà de llarg. A mesura que avanci la setmana, la calor anirà en augment.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 3 de juliol de 2024, on el gran focus informatiu se centra en la façana de l'església de Sant Esteve d'Olot, on després de 88 anys ha recuperat una de les seves estàtues. És la de Sant Esteve, que ha elaborat l'art cristià olotí, tot seguint el model que havia fet l'escultor olotí Joan Ferrés. L'Associació Amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura ha aconseguit aplegar els 19.000 euros que ha costat la imatge i ara ja treballen per poder col·locar algun dia les dues estàtues restants, la de Santa Sabina i Sant Valentí. Ens dona tots els detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
L'estàtua de Sant Esteve sortia amb tota la cura del món a 7:45 d'aquest matí de l'art cristià olotí amb un camió de la brigada municipal per anar cap a Sant Esteve. Quan passaven uns minuts de les 8 del matí, arribava davant l'església. A partir d'aquí ha començat una feinada de col·locació de l'estàtua que fa 3 metres d'alçada i pesa més de 270 quilos. En parla Carme Grau, membre de l'Associació Amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura.
És un dia, jo crec, històric, perquè no només es recupera una imatge, sinó que es recupera, per alguna manera, tota la iconografia de la façana i alhora doncs, és una restitució històrica.
I és que el dia 3 de juliol de 2024 serà recordat com un dia important per la ciutat i la història d'un dels edificis més icònics, com és l'església de Sant Esteve. En parla l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
Ha costat molt arribar fins aquí, fa molts anys que els Amics de Sant Esteve hi treballen. Penseu que aquestes estàtues, la de Sant Esteve, la de Sant Valentí, Santa Sabina, que eren els sants que hi havia, es van destruir la primera setmana de la Guerra Civil. Per tant, portem 88 anys amb unes fornícules buides, amb una ciutat que ens hem dedicat a fer sants tota la vida, vull dir que era una mica absurd. I una vegada consolidada la façana de Sant Esteve, ara havia arribat el moment de començar a posar les estàtues. La veritat és que és un dia maco.
I és que una part important de la gent que viu avui en dia a Olot no recorda haver vist mai les estàtues de la façana de Sant Esteve. En parla el mossèn Pere Domènech.
Generacions que no han vist la imatge i que han vist el buit a la façana. En aquest moment podrem dir a la façana i de les tres fornícules que hi ha, ja hi haurà el Sant Esteve, que és el patró, diguem-ne, de la parròquia.
Avui també ha estat un dia especial per en Josep, fill d'en Joan Ferrés. En Joan va fer el model de l'estàtua de Sant Esteve. El seu fill, en Josep, explica que el seu pare va entregar els models i que tenia molt present quan l'església es va quedar sense les estàtues durant la Guerra Civil.
Llavors ell va veure quan les varen tirar a terra. Llavors el fet d'anar doncs, cap a l'escultura i el dibuix, doncs sempre li va quedar l'ànsia aquesta de poder-los tornar a veure. No és un dia doncs, de satisfacció de poder veure un projecte que ell li feia il·lusió i per altra part doncs, potser una mica de tristor doncs, perquè ell no hi pugui ser. Però bueno, la vida és així i no la pots canviar.
L'estàtua l'han elaborat des de l'art cristià, tot seguint el model que havia fet en Joan. En parla Pep Olivera, gerent de l'art cristià Olotí.
Vam fer un escàner en 3D, després vam fer el mecanitzat, d'aquest mecanitzat en vam fer un motllo, el motllo el vam reforçar amb unes ànimes de ser i llavors vam enfibrar la peça amb fibra de vidre amb unes cargues de pedra dolomítica. I llavors l'hem acabat fent un tractament de fora amb aquest color de pedra que, segons la mostra que ens van donar, que tal com la volien en l'encàrrec que ens havien fet.
És una imatge que és alhora clàssica però moderna i que simbolitza tot l'esperit de la història i de la llegenda de Sant Esteve.
Des d'avui la imatge de Sant Esteve ja és present a la façana de l'església. Ara l'associació Amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura treballarà per obrir una nova col·lecta de diners perquè ben aviat les imatges de Santa Sabina i Sant Valentí estiguin també a la façana. La primera imatge ha costat uns 19.000 euros, feines de col·locació a part.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Seguim amb més temes. Les Planes d'Hostoles redueix gairebé 200.000 euros de deute. El consistori Garrotxí encara acumula un deute que supera el 1 milió d'euros. També ha reduït el període mig de pagament a proveïdors entre els 30 i 40 dies respecte als 230 que acumulava ara fa un any. L'alcalde del municipi, Marc Puig, ha explicat que treballen per tancar el pla de sanejament a les properes setmanes i ajudar a que els veïns no es vegin perjudicats per l'endeutament que acumula l'Ajuntament.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
Marc Puig i l'equip d'Estimem les Planes ja han complert un any de mandat al capdavant de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles. Des de la campanya electoral de les últimes eleccions municipals, l'àmbit que més protagonisme tenia era l'econòmic. Al cap d'un any de mandat segueix en la mateixa línia, però amb matisos. El principal és que el deute, inicialment de 1.200.000 euros, s'ha reduït gairebé 200.000 euros i ara és de prop de 1.015.000. Unes xifres que ha remarcat el mateix Marc Puig en una entrevista a l'alcalde Respon, d'Olot Televisió.
El 28 de maig del 2023 l'Ajuntament de les Planes tenia un deute de 1.200.000 euros. En aquest any hem estret el cinturó i hem aconseguit rebaixar el deute al voltant d'1.015.000. Encara és molt de deute per les Planes, però hem de tenir en compte que tenim un pressupost de 2 milions i poc més d'euros anuals.
L'alcalde de les Planes d'Hostoles també ha explicat que el deute no ha de recaure en els veïns i veïnes del poble, sinó que és una feina que ha de solucionar l'equip de govern durant els propers 3 anys de mandat. Marc Puig diu que seran uns temps on s'haurà de reduir despesa i incrementar ingressos. A banda, detalla que treballen en un pla de sanejament que serà una realitat en les properes setmanes.
No és una feina que podrem lluir, però sí que podrem dir hem aconseguit sanejar l'Ajuntament, o hem pràcticament sanejat l'Ajuntament, no? Seguint aquesta feina, aquesta línia que venim fent durant aquest any, el secretari ens comenta, no?, que molt possiblement hàgim pogut revertir la situació en aquests 3 anys.
El que està més lluny de ser una realitat que el pla de sanejament de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles és l'auditoria. Encara queden detalls que es necessiten tancar per conèixer els números definitius.
Encara està en curs, és molt possible que també ens arribi en aquest proper mes de juliol. Els auditors estan mirant el fil parlant d'aquelles factures que hi havia pendents i que nosaltres en plena campanya així ho vam manifestar.
Les Planes d'Hostoles compta actualment amb un pressupost de prop de 2 milions d'euros. A Olot, l'aparcament del nou cap de Sant Miquel costarà 227.000 euros. Aquest és el pressupost que ha fet l'Ajuntament, qui s'encarregarà d'executar-lo. Ja s'ha fet l'aprovació inicial i ara s'ha d'esperar que l'edifici estigui en una fase avançada de construcció.
L'Ajuntament d'Olot ja ha fet l'aprovació inicial per a la construcció d'aparcaments a la zona del nou centre d'atenció primària del barri de Sant Miquel, que han d'anar ubicats a dos terrenys situats davant l'espai on ha d'anar l'edifici. En parla Pep Berga, alcalde d'Olot.
De fet, eren finques que estaven dedicades a residencial, a usos residencials, si hi podien habitatge, però ja hi havia una densitat d'habitatges important en el barri de Sant Miquel i ens va semblar que era molt millor doncs, poder comprar aquests terrenys. Així ho vam fer com a Ajuntament. Els van posar tots dos a disposició del departament. Ells van dir que al centre d'atenció primària n'hi havia prou en un dels dos terrenys i per tant a l'altre el reconvertirem completament en un aparcament que pugui donar servei no només en el centre d'atenció primària sinó en vores de la nit doncs, que també pugui contribuir a donar aparcament a les persones que viuen al barri de Sant Miquel.
L'aparcament del nou cap de Sant Miquel té un cost de 227.000 euros que assumeix l'Ajuntament i ha de servir per evitar els problemes d'aparcament com els que hi ha a altres centres de salut de la ciutat, com per exemple el CAP Olot.
En l'altre ambulatori que tenim a la ciutat no hi ha un aparcament d'aquest tipus, és insuficient, la gent a vegades persones amb mobilitat reduïda, amb dificultats per moure's, tenen alguns problemes doncs, per aparcar i poder accedir, doncs intentarem que això no sigui un entrebanc doncs, quan entri en funcionament aquest nou ambulatori.
La construcció de l'aparcament del nou CAP de Sant Miquel no es començarà a construir fins que les obres de l'edifici del CAP estiguin avançades. Es calcula que serà els primers mesos del 2026.
Aquest dimecres també és notícia les llistes dels noms més posats de nadons nascuts al 2023. Arreu del territori, el nom més comú en nens ha estat Biel i en nenes, Abril. A la Garrotxa, els noms més comuns en nens nascuts al 2023 són Biel i Nil. Pel que fa a noms de nenes nascudes al 2023, els noms més posats van ser Abril, Aura i Èlia. L'any passat a Catalunya, els 393 nadons que es van anomenar Jan van superar els 372 nens que duen el nom de Leo. Biel amb 387, Pol amb 376 i Nil amb 374 són els altres noms populars en el sexe masculí. Pel que fa a les nenes, Martina amb 405 recupera el primer lloc que va assolir 5 vegades la dècada passada, l'última de les quals el 2016. Ara bé, el 2023 és el primer any en què s'ha fet amb el liderat absolut. Júlia amb 390, Mia amb 339 i Emma amb 327 són els altres noms populars de nena arreu de Catalunya.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
En matèria empresarial, l'empresa garrotxina especialitzada en energies renovables Voltaic compra Terra Solari. Terra Solari era una empresa establerta a Barcelona. Amb aquesta absorció, per part del Voltaic, l'empresa garrotxina s'obre més al mercat català. La compra situa l'empresa gironina en el top 3 del sector en l'energia solar a Catalunya. Ens dona més detalls l'Òscar Gravolosa.
Voltaic, empresa garrotxina líder en el sector de les energies renovables a Catalunya, ha adquirit Terra Solari, una reconeguda empresa en el camp de l'energia solar establerta a Barcelona. Aquesta adquisició estratègica marca una fita significativa en l'expansió de Voltaic i reforça el seu compromís amb la sostenibilitat i la innovació en el sector de les energies renovables. L'absorció de Terra Solari, amb seu a Barcelona, permetrà a l'empresa gironina ampliar la presència en el mercat. El CEO de Voltaic Renovables, Jonathan Silva, ens parla sobre l'adquisició.
Tenim dos tipus de cartera de clients. Ja la de cartera de client recurrent, diguem-ho així, que és un client que sempre pot fer algun tipus de gestió o projecte, val? O l'altre, en el món de la fotovoltaica, que és quantes plantes gestiones. No? Nosaltres ja havíem superat les 500 plantes, que vol dir fotovoltaica o aerotèrmia, és a dir, projectes que tu estàs en el teu dia a dia gestionant des dels departaments d'aquí d'enginyeria, de manteniment, de postventa. Ara sobrepassem els 1.000, val? Perquè Terra Solari i Voltaic, a l'unir, diguem-ho així, no? la cartera de projectes, la nostra capacitat ara mateix també ha augmentat i aquest punt és molt important, perquè a nivell de negociació de preus podrem negociar millor, a nivell de gestió d'energia hem incrementat a més del doble, vull dir, la nostra gestió energètica d'habitatges, de tarifes, com ho vulgueu dir, vol dir que també podrem ser més competitius a l'hora de demanar o lluitar preus amb companyies, etc.
Amb la nova adquisició, Voltaic planeja augmentar les seves inversions en recerca i desenvolupament, millorar la infraestructura existent i explorar noves oportunitats de mercat. mercat. La nova seu a Barcelona servirà com a centre estratègic per a les operacions de voltaic, facilitant encara una millor atenció als seus clients.
Tenim molts de clients per aquella zona, vull dir, ara mateix no érem del tot competitius quan moltes vegades s'havia de fer petites gestions, per exemple, anar a arreglar un wifi, com que podreu comprendre, vull dir, agafar aquí el vehicle, són 5 minuts, vull dir, anar a Barcelona expressament per poder fer un canvi d'habitatge, un canvi de nom, vull dir, qualsevol cosa d'aquestes més rudimentàries, no? Ens ha de donar un servei molt de proximitat, des d'Olot i de proximitat de Barcelona, és una miqueta com que no encaixava, no? I el fet d'haver trencat aquesta barrera, diguem-ho així, logística, operativa, de desplaçament, ens ho fa, no?, una miqueta de terra solar, és a dir, fer aquest pas és una cosa que ja volíem fer i a la mateixa vegada, vull dir, amb el recurs de dir, ei, no partim de zero.
La compra de terra solar per part de Voltaic es produeix en un moment de màxima competència i competitivitat empresarial en el sector. Tot i així, el CEO de Voltaic assegura que el seu objectiu continua sent el mateix del primer dia, posar per endavant la proximitat amb el client i el fet de generar autoconsciència energètica a la ciutadania. Des de l'empresa asseguren que properament anunciaran nous canvis.
En robòtica, una vintena de docents de tot Catalunya participen en la primera edició del coworking de Robolot per crear un pla de formació robòtica didàctica. L'objectiu d'aquest programa és poder compartir tots aquests coneixements amb les escoles i instituts del territori català a partir ja del pròxim curs, informa Daniel Puigvert.
Més de 100.000 dispositius tecnològics creats a la Garrotxa han arribat a les escoles i instituts de Catalunya. Des de Robolot han organitzat un coworking amb l'objectiu que tots els docents puguin venir a la comarca a rebre formacions per tal de fer arribar el coneixement sobre aquests dispositius a tots els centres escolars de cara al curs 2024-2025. El projecte ha començat aquest dilluns i compta amb la participació d'una vintena de professors i formadors. D'aquests 20, tots treballen en diversos projectes, alguns més enfocats a la robòtica, la mesura de la qualitat de l'aire, les micropartícules o també projectes més artístics amb llum o so, entre d'altres. El director de Robolot, Toni Moreno, explica quin serà el resultat final.
El resultat final, la paraula és brutal, perquè serà un pla de formació integral amb els continguts i els formadors pensat amb els materials que ja tenen les escoles i que s'oferirà als centres de formació. Per tant, el que estem fent és donar un cop de mà al sistema educatiu.
A part dels professors, també hi participen formadors de Tarragona, Lleida, Barcelona i Terres de l'Ebre, que han fet una desena ja de formacions amb Robolot. A més, també hi han participat assessors del Parc de les Ciències de Granada, que ajuden els docents a preparar els materials per convertir-los amb universitats i centres de recursos.
Treballem bàsicament amb tot el que és la dotació que ha arribat a les escoles i als instituts, i a més també volem afegir una mica d'innovació, no? Com per exemple això que veieu aquí, no? Que és una connexió inalàmbrica que s'anomena LoRa, o també estem analitzant una mica la utilització de la visió artificial, afegint-la a el que ja existia, com per exemple aquest robot que és el 3D-Bot.
A la Garrotxa fa 25 anys que aposten per temes de robòtica didàctica. A més, des de Robolot creuen que un dels objectius que també té aquest pla és el de crear vocació mitjançant la tecnologia o fent coses divertides amb la tecnologia a les classes. La professora d'informàtica de l'Institut Santiago Sobrequés i Vidal de Girona, Marta Simón, explica que hi ha interès per part dels joves sobre el món de la tecnologia.
Sí que hi ha interès. Hi ha de tot. Sempre hi ha l'alumne que li agrada molt i l'alumne que no li agrada tant. Però sempre pots anar a buscar alguna cosa d'interès. És tan ampli el món de la tecnologia que pots anar buscant els interessos de cada alumne perquè si endinsin una miqueta, no?
El primer coworking de Robolot ha començat aquest dilluns i s'allargarà fins al pròxim 19 de juliol. Es du a terme al local d'Innova Didàctic, l'espai de formació de Robolot.
I abans dels esports marxem cap a Santa Pau. L'Ajuntament pretén posar més en valor el Fesol, fent una nova cartellera. Encara no hi ha una data fixada per a la inauguració de la cartelleria, ja que està vinculada al funcionament del carrer El Bici, que de moment roban tancat indefinidament. Amb aquesta acció, l'Ajuntament pretén que el Fesol de Santa Pau quedi encara més situat en el mapa.
El Fesol de Santa Pau, com a producte de denominació d'origen protegit, és un dels aliments més preuats de la comarca. Aquest llegum sempre ha format part de la identitat de Santa Pau i, segons comenta la seva alcaldessa, Cris Capó, es busca potenciar el protagonisme de la DOP en una nova actuació.
I estem ara també treballant per poder donar més visibilitat a la DOP de Santa Pau i treure-ne en pit, no?, que he dit jo, i ara farem totes unes actuacions per, és a dir, de cartelleria una mica, hi haurà com una ruta en el carril bici que es podrà anar seguint el cultiu del fesol, volem fer diferents plafons, que la gent sàpiga que quan arriba a Santa Pau té unes de les DOPs, no?, denominació d'origen protegit més important de la província de Girona.
Encara no hi ha una data fixada per a la inauguració de la cartelleria, ja que està vinculada al funcionament del carril bici, que pel moment roman tancat indefinidament. Amb aquesta acció, l'Ajuntament pretén que el Fesol de Santa Pau quedi encara més situat en el mapa i a la vegada posar en valor els productors del poble que any rere any en planta.
L'esport a Ràdio Olot.
A la carpeta esportiva d'aquest dimecres, la Unió Esportiva Olot impulsa una nova campanya de socis sota el lema Tornem amb tu. La campanya buscarà potenciar el públic jove per segon any consecutiu. L'abonament inclou tres promocions que fan que el carnet sigui pràcticament gratuït, segons apunten des del mateix club. Guillem Guardiola.
Tornem amb tu. Aquest és el lema de la nova campanya de socis que ja ha engegat la Unió Esportiva Olot per a la pròxima temporada, segona federació. El club aposta enguany per tornar a captar públic jove per segon any consecutiu i per aquest motiu el club mantindrà la quota reduïda per a la franja d'entre 18 i 29 anys. El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, apunta que aquest any la campanya és una mica diferent.
Aquesta campanya, ja us he dit que era una campanya una miqueta diferent, és una campanya amb la que sortim d'un carnet solidari, d'un carnet júnior de 35 euros i arribem fins al carnet de llotja. Tots aquests carnets tenen una sèrie d'avantatges, una sèrie d'avantatges que venen de la mà de tres empreses que ens ajuden.
L'abonament per fer-se soci inclou aquesta temporada tres promocions que fan que, segons el club, el carnet sigui pràcticament gratuït. Així ho justifica el president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí.
La primera d'elles és bon preu. Hi ha uns vals descompte, 8 vals descompte, que tenen un import de 40 euros. Per tant, del preu del carnet podem començar per restar en 40 euros. Un segon col·laborador, que és G-Coil, amb una aportació de 6 cèntims per litre de gasolina, i és una aportació que creiem que per una persona domèstica, per una persona que utilitza el cotxe de forma domèstica, pot arribar a uns 44 euros durant els 12 mesos que dura la campanya.
L'última d'aquestes tres promocions va a càrrec de l'empresa Bassols Energia, que oferirà un descompte del 50% a la factura de la llum. Ho explica el seu director comercial, Francesc Guinart.
Llavors la campanya és molt simple, és un descompte a l'abonament a través de la factura elèctrica a tots els socis. Llavors és un descompte que va entre els 60 i 50 euros en funció del tipus d'abonament que es faci.
L'abonament també vindrà acompanyat del llibre del centenari L'altre futbol, escrit per David Planella i Joel Sebastián. La Unió Esportiva Olot ha citat els socis i aficionats del club al Casal Marià a la presentació de la temporada d'aquest dijous en una reunió on també aprofitarà per avançar tots els detalls de la nova campanya de socis.
De la Unió Esportiva Olot passem a parlar del Club Natació Olot, que preveu la renovació de nous espais en els pròxims anys. El vicepresident esportiu del club, Joan Domènech, ha destacat la voluntat de millorar la piscina externa per a infants, cobrir les pistes de pàdel o incorporar gespa artificial al camp de futbol. L'ampliació del gimnàs també serà una realitat en els pròxims mesos.
La segona fase de reforma i ampliació del Club Natació Olot ja ha estat inaugurada, però és sabut que la feina mai es dona per acabada. El club encara té molts projectes en ment, integrats, això sí, dins l'activitat ordinària de qualsevol entitat. El seu vicepresident esportiu, Joan Domènech, ha avançat a la banqueta d'Olot Televisió les pròximes actuacions de millora previstes de cara al futur.
Estem parlant de millorar la piscina externa per mainada, que és petita, poder ser ja la instal·lació més vella que tenim dintre el club. Estem parlant de que si el dia demà podem fer una zona de wellness, que estaria molt bé. Podem parlar si cobrim les pistes de pàdel, podem parlar si posem gespa artificial al camp de futbol. Hem de parlar també de poder tenir un aparcament per patinets, per bicicletes, una mica més ampli dintre les instal·lacions del club, perquè el soci pugui venir, doncs, que no hagi de ser usuari del cotxe.
L'ampliació del gimnàs, per la seva banda, també ha sigut una demanda molt present els darrers mesos per part dels socis i usuaris del club. Domènech reconeix que la sala s'ha quedat petita.
I per guanyar tota aquesta comoditat, doncs, ampliarem el gimnàs a compte d'aquestes sales d'activitats dirigides que teníem, i això és una cosa que primer hem de fer, traslladar tots els complements que teníem a aquestes sales d'activitat dirigides, a les noves sales d'activitat dirigides, que ja pràcticament està fet, i a partir d'aquí doncs, fer les obres d'ampliació, estirar un parell de parets a terra.
L'aparcament exterior a les instal·lacions del Club Natació Olot també és un altre dels punts a tractar, tot i que en aquest cas és l'Ajuntament d'Olot el responsable de les actuacions. La previsió és que les obres de millora i reurbanització de l'avinguda Pere Badosa acabin aquest mes de juliol. Domènec admet que aquest espai no ofereix la capacitat de places d'aparcament que el club necessitaria.
Sí, doncs que hem fet les gestions oportunes per poder aparcar davant de Cràters, l'esplanada que hi ha davant de l'antiga discoteca de Cràters, que a més ens queda a quatre passes del club, i doncs el soci, com vingui, doncs, haurà que aparcar doncs, amb els carrers adjacents, o en tot cas, arribat el moment, haurem que parlar doncs, amb el consistori, haurem que parlar amb l'Ajuntament d'Olot, a veure si poguéssim habilitar algun altre tipus d'aparcament.
L'entrevista completa al vicepresident esportiu del Club Natació Olot, Joan Domènec, es pot recuperar al canal de YouTube d'Olot Televisió.
I avui a la contraportada, torna al joc, s'ha comès un delicte a Can Trinxeria. Amb una dinàmica semblant al Cluedo, diverteix a part d'educar. Aquesta edició inclou novetats com millores en l'estructura del joc i les dimensions del taulell. És una activitat gratuïta i destinada a nens i nenes a partir de 10 anys.
Seguint l'èxit de l'any passat, arriba la segona edició del joc S'ha comès un delicte a Can Trinxeria. Aquest joc de dinàmica semblant al Cluedo no només busca divertir, sinó que també pretén educar. Ens en parla la responsable dels serveis pedagògics dels museus d'Olot, Dolors Falgarona.
Aquest joc pretén descobrir els secrets de la conservació i la restauració de les obres d'art i com, doncs a través de veure com vivia una família noble del segle XVIII en una llar com aquesta. Aquesta seria la dinàmica del joc i a partir d'aquí és un joc de descoberta, d'estratègia i l'objectiu és passar-ho molt, molt bé.
Aquest any s'inclouen novetats en la dinàmica, com millores en l'estructura del joc i un increment en les dimensions del taulell, entre d'altres.
La novetat en relació a l'edició de l'any passat seria el joc en si, l'estructura del joc, que és nova, les dimensions són més grans, molt més visual, molt més real, i la planta de la casa amb la que ens movem realment és la planta de la casa de Can Trinxeria, les fitxes són les peces d'art que tenim aquí en aquesta casa, per tant, diguem que cada vegada l'aterrem més aquí al nostre entorn.
El joc es durà a terme cada dijous del mes de juliol, a partir de les 4 de la tarda. L'aforament serà limitat i, per tant, s'ha de demanar hora a través del correu serveis.pedagògics@olot.cat. L'activitat és completament gratuïta i és recomanada per a nens a partir de 10 anys.
Amb el Cluedo, versió Can Trinxeria, versió Garrotxina, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 3 de juliol de 2024. Més informació a l'antena de Ràdio Olot, com sempre, a partir de les 3 i tots els detalls dels continguts d'aquest informatiu al detall a garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança i ens retrobem a partir de les 3 amb més informació. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.